Xarxa, ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios Barcelona. Comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Perquè les persones que cuiden, acompanyen i sostenen les més vulnerables sovint treballen en condicions precàries. Com pot ser que el valor social no es tradueix en reconeixement professional ni econòmic? Per què cada cop més educadores i treballadores socials abandonen el tercer sector? Avui parlem dels professionals del tercer sector, aquells que treballen per garantir drets, però que sovint veuen els seus trepillats. Una mirada crítica i necessària a la realitat del sector social a Catalunya. Som-hi. Jo sóc la Dora, ja em coneixeu, però avui serà una taula oberta el que farem, un format una mica diferent. Tenim amb nosaltres a l'Arnau, que és compi del projecte IWI i que avui, bueno, el tenim aquí perquè la seva experiència en el sector social creiem que és interessant o especialment interessant per al tema d'avui. I tenim també a l'Araceli. I res, podeu, bueno, presentar-vos com vulgueu.
No, ja ho has fet molt bé. Soc l'Arnau, simplement, company del projecte IWI, i en el sector social he anat passant per diferents etapes, però una de les que crec que per al tema d'avui pot ser més interessant de recalcar és la meva experiència gestionant fons i subvencions per diferents entitats que intenten, amb aquests escassos recursos que els arriben, doncs fer accions que són absolutament indispensables per al treball social.
Super. I tu, Araceli?
Jo soc l'Araceli Lázaro. He treballat molts anys perquè sóc molt gran. Llavors, a nivell d'ofici vaig treballar 13 anys en una fàbrica del tèxtil, per tant, la Fabra i Coats m'emporta molts records. I a nivell professional com a educadora social, perquè sóc educadora social i pedagoga, doncs vaig començar i tota la vida de seguit ha estat a l'àmbit de l'infància i adolescència. Fonamentalment en serveis públics, per tant, des d'una definició molt concreta, a l'acolliment residencial. I els 9 anys últims de la meva vida professional amb temes de drets dels infants, i per tant a la secretaria de l'Observatori dels Drets de la Infància.
Super.
Ara sóc a la cofradia del Júbilo i s'està molt bé. Per tant, des d'aquesta serenitat parlarem de la història.
Que bé, pues estem molt contentes de tenir-vos avui. I abans de començar, com sempre, una pequeña manca publicitària del projecte IWI, que com sempre compartim és un servei que acompanya persones cuidadores, infants i joves amb tots aquells reptes i dificultats que puguin sorgir en la criança. Ho fem a través de la metodologia Family Group Conference, que és com una reunió familiar de tota la vida, i el més important és gratuït i confidencial.
Des d'IWI, una de les coses que intentem és ajudar a descongestionar la tasca dels professionals del sector social, que atenen a moltes persones i en situacions normalment molt vulnerables i es troben en un estat en el que moltes vegades necessiten suport, ja que es troben saturats. Llavors, el que nosaltres intentem des d'aquest acompanyament, que és comunitari, proper i flexible, és ajudar a generar o a treure una part d'aquesta precarització donant suport a aquests serveis.
I avui la conversa es vertebra pues, a través de dos àudios en els que escoltarem diversos titulars arrel de, o al voltant de la situació del tercer sector ara mateix i com ho viuen les persones que han tenit o sigui, tenen experiència en el sector. I sí, escoltarem el primer àudio ara i comentarem.
El tercer sector social atén a més de 2 milions de persones a Catalunya i aporta a prop del 2% del PIB català. El baròmetre 2024 ho deixa clar. El tercer sector és clau per a la societat. Un de cada 4 catalans i catalanes ha rebut l'acompanyament i ajuda d'una entitat social, però les seves professionals, majoritàriament dones, cobren fins a un 30% menys que el sector públic. Un 23% treballen a temps parcial i han perdut poder adquisitiu en els darrers anys. Un sector imprescindible, però condemnat a la precarietat. El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya denuncia que el 52,3% dels professionals que abandonen el sector ho fan per salaris baixos, càrrega excessiva de feina i manca de recursos.
Aquest primer bloc de la conversa volíem que fos una mica al voltant de l'economia, no? De la part econòmica i ja no econòmica, sinó de la manca de recursos en general i la situació de precarietat que moltes persones que estan professionalitzades, no, en aquest sector viuen i experimenten. I volíem preguntar-te a ti, Araceli, i a ambdós, qual és la vostra experiència en relació a la manca de recursos? Si ves que és un tema que realment afecta, quina afectació té, com afecta la feina en el dia a dia, a la manera de poder atendre a aquestes persones, i sí, com la vostra experiència en relació a aquesta part com més econòmica o més de recursos. Què penseu?
Sí, des de la meva experiència, encara que ja he dit que he treballat a la pública, i pot ser que per això tinc una mirada concreta, doncs és evident que hi ha una precarietat, hi ha una deixadesa de responsabilitats per part de l'administració en quant a l'encàrrec al tercer sector, i que afecta, també és evident. El que sí que penso que també hauria de ser evident és que, a més de fer la foto de lo malament que estem, fóssim una mica més capaços d'endegar debats del per què. I el per què per mi té una lacra molt significativa, que és el que estem avaluant permanentment amb indicadors de sistema, el que no és un sistema. De dir, estem en una distòpia conceptual permanent. De dir, no és un sistema de benestar social, perquè la identitat del sistema ve per la regularitat de les respostes en els recursos universals a les mateixes situacions, i amb aquest sistema s'avaluem a una realitat que el que l'identifica és el depende. Depende si hi ha serveis, te donarem una resposta a les teves necessitats. Depèn si hi ha això, això no és un sistema, això és una coordinadora mal muntada. Llavors, això té una importància molt latent amb tota la definició.
Sí.
Per tant, dins del mateix sistema, doncs, hi ha definicions que no s'aclareixen. Què vol dir tercer sector? Hi ha una definició universal de les lleis, però un exercici on hi ha un calaix que són cojos, mancos i ciegos. Bueno, pues alguna cosa passa aquí a l'hora de...
Sí.
Per tant, això ho situo com un tema prioritari a l'hora de posar adjectius als noms. I l'altra cosa és que dins del mateix tercer sector n'hi ha professions i professions. Magisteri, és benestar o no social?
Hauria de ser-ho. Sí.
Bueno, pues un mestre no té res a veure el que cobra. I aquí l'indicador públic-privat té a veure. És a dir, mentre que l'educació i la salut, ¿vale?, tenen una consistència pública de responsabilitat i de visualització comunitària, altres professions, treball social,
educació
social, integració social, auxiliars de tot tipus, doncs neixen i és com volen. Llavors, això també per mi és important.
Tu què penses, Arnau?
Absolutament. Ens trobem davant de que hi ha un relat molt construït sobre quines coses suposo que són imprescindibles que estiguin dins del sector públic, i hi ha com una espècie de segona o tercera cartera que és igualment necessari i imprescindible per al dia a dia del funcionament com a societat que tenim, però que després, a l'hora de valorar-la, a l'hora de posar-hi recursos, a l'hora de dotar-la de tot allò que és necessari per oferir un bon servei, aquest estat del benestar, no?, que diem que titularment existeix, però després a la pràctica té moltíssimes coses que s'haurien de redefinir, el que ens porta és això, és a dir, bueno, tots aquests sectors que són igualment necessaris, hi ha tot un relat darrere que no els acompanya. Crec que en el segon bloc parlarem més en profunditat sobre això, sobre els estigmes que poden tenir el sector així. Però per sumar alguna cosa al que ha comentat l'Araceli, una de les coses en les que es tradueix aquesta manca de recursos és que efectes pràctics, la gent que està al pou del canó, la gent que està atenent aquestes situacions vulnerables, aquestes situacions precàries, aquestes situacions que són la realitat de la nostra societat, per molt que a vegades queden invisibilitzades, es troben en unes situacions que els deixen a ells també desemparats i en una situació de ja variants, però com a mínim d'explotació en el sentit de que es veuen sense recursos per poder afrontar aquestes realitats. I una de les coses més preocupants és que actualment ens trobem amb estadístiques de que la majoria del sector social, dels treballadors de peu, es troben en situacions de burnout, és a dir, es troben en situacions de pràcticament una altíssima quantitat de baixes laborals extremadament justificades i legitimades per aquesta situació que els supera. I com a psicòleg, una de les coses que volia destacar és això, és el fet de tenim tota una sèrie de gent, un sector molt important, com ens ha marcat l'àudio, que mou tantíssima gent, tantíssima quantitat de recursos, tot i no ser suficients, i el tenim en una situació en què cada persona que entra en el sector social tindrà històries en les que es veurà sense recursos per poder afrontar aquestes situacions. I això, sens dubte, afecta la salut mental d'aquestes persones i genera un impacte enorme que no només ja és el de l'usuari, és el de l'usuari, és el de la persona que atén, és el de qui pren les decisions per la persona que atén, etc.
Sí. Sí, jo crec que té molt a veure amb aquesta problemàtica de, vale, per què? O sigui, què està passant? Aquí o... No per entrar en una cosa més... Bueno, simplement a qui li interessa o de què manera interessa que aquests professionals no poden sostenir la seva feina. O sigui, que hi ha com una espècie d'obsolescència programada de si estàs en el sector social, a los 10 anys o probablement menys, no? Serà com, ja no puc més. I que també aquesta entrada i salida constant de professionals afecta, òbviament, al vincle, a la capacitat de donar recursos i un servei bo, no?, a les persones. I per què? Per què pot llegar a interessar com que hi hagi aquesta... Sí, com no flexibilitat, al contrari, com impermanència, no?, de professionals. I al final és també afrontar a qui estem atendint, no? Interessa realment com donar suport, ajudar a les persones a les que estem atendint. I que precaritzar als professionals i al sector és sostenir, no?, la precarietat de les persones a les que atendem també. És com reduir-lo molt, però és veritat que hi ha una part de los pobres cuidando de los pobres, en el sentit de si eso se mantiene, no? Si esa, esa diada se mantiene, pues es por algo también, porque hay interés. Y sí, o sea, ¿per qué? O sea, aquesta manca de inversió real, sostinguda en aquest sector, ¿per què creieu que és així?
Jo penso que té a veure amb això de no reconèixer que un sistema és un instrument per... afrontar-se als drets de les ciutadans.
Total.
Clar, si tu no, com a col·lectiu, per lo públic no entenc només a l'administració, és a dir, l'administració és una part, la ciutadania és una altra, però no és tu contra mi viceversa.
Exacte.
És a dir, no, els ciutadans, jo quan faig una foto no puc dir jo estic a aquest lloc de l'objectiu, mentida. Jo estic a la foto que sortirà i patint les situacions de la... Per tant, jo no soc fotògraf com a... perquè moltes vegades moltes professions socials que jo veig van d'això, de dir, jo observo, jo te digo com ho tienes que hacer.
Sí.
Jo penso, i tu qui ets? No ets un subjecte social?
Exacte, no és
perquè
un ciutadà.
Perquè m'imagino que sí, però a què jugues? Pues estàs jugant, llavors... Per exemple, quan jo deia lo públic i lo privat, té molt a veure amb això. Diu, el 30% dels professionals de treball social, segons el col·legi, surten perquè s'agobien. No sé. Vale. I el 30% d'educadors socials se'n van de la privada a la pública.
Mm-hmm.
Interessant. Alguna cosa passa aquí, eh? Mm-hmm. Ja no és estic fins als nassos i no seguiré. No, és abans d'anar-me tinc al costat una porta que es pateix menys i que es cobra més. Alguna cosa també haurem de dir d'això. Clar, si tu no tens la responsabilitat aquesta de dir, no, he de tenir un sistema que doni respostes a les necessitats des de la ciutadania, i la gent no ho viu així. De dir, per mi és molt important de dir, si tu, jo he vist, i ho he vist al meu barri, que les manifestacions professionals són perquè ens han tret el metge de capçalera o el pediatre. O, bueno, la gent ha tingut la possibilitat d'interioritzar aquesta professió com un, el seu dret.
Total.
A la part aquesta del tercer sector, si jo no soy...
Clar, és no identificar-se... Clar, amb...
de dir, sí, com m'identifico jo, que és el que comentava en clau d'humor, de dir, si jo vaig al servei social, si no tenen nada per a mi, perquè no me peguen i, no, i cobro bastante jubilació... Com puc identificar aquest servei com gestora dels meus drets? Ja. De quins drets?
Sí.
Del d'alimentació, si com és no tinc ja cap necessitat. Mm. Llavors, aquí hi ha una distància bestial entre el que la ciutadania pot visualitzar a partir d'aquest disseny social dels serveis i el que hauria de ser, que insisteixo, si estem en definicions legals d'universalitat, lo siento. A ver, no he fet una bona llei.
No sé.
És totalment cert. És a dir, hi ha un punt aquí que, lamentablement, molta de la part de les coses que al final hem acabat reconeixent com una cosa necessària en la que s'han posat recursos, hi ha sempre un sentit de producció darrere. Si vivim en una societat en la que, per exemple, últimament es parla molt de salut mental, es parla molt de... que abans no se'n parlava, però es parla de tota una sèrie de professionals que sí que se'ls dona com un reconeixement, com a mínim, sí que és veritat que encara no arriben els recursos a la pública, però se'ls dona un estatus, un reconeixement, un pensar que això és necessari i s'ha de parlar d'aquests temes. En canvi, molts dels espectres del sector social ni es posen els recursos, ni se'n parla i com a mínim no tenen la premsa que té. I en el meu sentit, molta part d'això, tornant al tema econòmic que dèiem abans, és perquè no hi ha una productivitat darrere. I no la hi ha bé. Si realment, com diu l'Araceli, la definició és arribar a la universalitat, precisament paguem uns impostos, paguem tot una sèrie de recursos, tenim un entramat molt gran legal i funcionarial perquè es garanteixin universalment tot una sèrie de recursos que no poden ser en cap cas productius. Mm-hmm. Però, en canvi, tot allò que pot tenir darrere una capa de productivitat, en el sentit de generar un ingrés econòmic,
sí,
té una premsa darrere, té una capacitat darrere que no se li posa a tots aquests aspectes que estan parlant ara.
Sí. I que després hi ha... O sigui, està tot aquesta part que és més com... diguem, abstracta en el sentit de... o sigui, com afecta les definicions, la identificació de la ciutadania amb aquests com sectors de la societat. I després està tota la part vivencial, no?, dels professionals que estan ahí i que estan sostenint lo impossible. I que són cossos, o sea, persones que es lleven i necessiten comer, necessiten i tenen com una vida i que estan sostenint, pues sí, una part de la societat que encara no es troba com la utilitat, no, diguem, de que existeix, o sea, de realment que existan estos recursos per a este sector. Entonces també la dificultat de profesionalizarte y que lo que te da de comer sea algo que socialmente es como, bueno, pues que no tiene importancia, ¿no? Que no haya identificación como ha pasado con otras profesiones. Y a raíz de eso, sí que me agradaría pasar al blog següent, que es el mes de hablar de esta problemática, o sea, de los profesionales. De qué pasa con la vivencia d'estar en un sector així tan precaritzat i dir, sí, què ocorreix. I volia parlar, sobretot amb tu, ara sé que tens molta experiència i també has vivit com moments històrics molt diferents que han afectat, no, al sector. Personalment i professionalment, com has vivit este sector? O sea, així tu resumen de com a educadora i pedagoga, com ha sido?
Com a pedagoga no m'he dedicat.
Val.
Només m'ha servit l'espai aquest per pensar i aprofundir conceptes, però m'he dedicat sempre al tema de l'educació social. Però com a educació social sí que veig que el tema del coneixement, evident, ve abans que el reconeixement.
Mm-hmm.
Val. Llavors, els que hem tingut l'oportunitat de vivir-lo ha estat molt ric, de dir, a veure... Nosaltres hem un ofici i teníem una aspiració de professió. Punt, clar. Vam iniciar un procés molt creatiu, però tenim claríssim que de reconeixement zero, si no ens coneixíem. Yeah. No existíem, per tant, era una mica absurd pretendre un reconeixement social, sinó que vam iniciar en un moment de fer aquesta guerra, de dir, hem d'aconseguir que ens coneixin i després vindrà el reconeixement. I això ha estat molt ric, perquè aquesta distopia que jo anomenava al principi no existia. És a dir, era la vida misma. És a dir, érem celadores, cuidadores, monitores de diversos... No teníem aquesta frustració perquè no em coneixes, ja ho sabia. De dir, era al revés, era de dir, me remango per tal que em coneguin. Clar, el segon pas jo penso que ha estat més delicat, val? Per aquestes... Ah, i el lloc de feina era de lo més celadores en institucions grans, presons... Això era l'ambi residencial, els iaios no teníem educadors, clar, ni molt menys, i los locos ja no te cuento lo que era. Yeah. Però vull dir, era això, però per altra banda havia tot el tema conceptual importantíssim, de dir, a veure, si jo resulta que vull ser reconegut, no sóc jo només el que ha de fer una guerra, sinó que hi ha una fase que són les universitats a nivell de formació, una part que és l'administració de responsabilització de que jo sóc necessari socialment i un compromís individual, sí, d'anar estudiant, analitzant i comptant com vivia jo aquesta situació si és que vull pretendre dissenyar el sistema, perquè no hi havia sistema. Jo vaig tenir l'oportunitat de començar a treballar que ara no n'hi ha sistema, és una falsa. Però n'hi havia nom de sistema, hi havia... No te cuento. Jo t'estic parlant de l'any 80 i la primera llei de serveis socials és del 85. Clar. La primera. Per tant, va ser un moment interessant. Però jo penso que almenys no hi havia aquest autoengany. O sigui, entro a la universitat, jo he estat 19 anys de profe de l'educació social, i veig que la gent es pensa, surt amb un punt de partida de ja he llegat. A on? No ho sé. Millor penses a on i després valoraràs si has arribat o no. Però no, ja he arribat, ja sóc professional, toca de los pies. Doncs pues no. Val? Llavors... Això ha estat un tema que encara no està solucionat. La gent el que valora és, jo tinc un grau igual que el psicòleg, igual que el treballador social, igual menys que els mestres de tothom, però a mi nadie me quiere. I empieza la fase de depressió profunda. De dir, què fem amb això? És un tema col·lectiu i individual. I penso que no està resolt, sinó que hi ha tota una part de l'altra, que és evident que me maltrata i que... Val? I hi ha una altra en què jo me dejo. O sea, jo me pongo a huevo perquè hi ha situacions en què penso, i per què el psicòleg cobra més? Pues perquè se lo han hecho mejor, de dir, el psicòleg pot obrir a la seva habitació de casa seva una consulta privada i que lo valore su escalera primero, la escalera del lado después y la administración después. Jo no, alguna cosa passa.
Volia aprofitar just això que estàs parlant ara sobre el tema dels graus universitaris, perquè té molt a veure amb aquest segon bloc i crec que podem recollir-ho des d'aquest àudio que ara parlarem, i però recuperant-ho perquè em sembla molt interessant el que estàs comentant, llavors si des d'aquí l'àudio podem recuperar això, perquè crec que té molt a veure amb el que després implica aquests canvis que tu deies, perquè es valora més unes coses i unes altres.
Les barreres econòmiques i socials perpetuen les desigualtats entre professionals del sector. Segons diverses fonts, un 70% dels estudiants de medicina són de classe alta, mentre que més del 60% dels estudiants d'educació social són de classe baixa.
Clar, davant d'aquestes dades, no, que perpetuen una mica, ens trobem exactament això que tu estàs dient, que és, ostres, per què certes carreres, per què certes coses estan enteses d'una manera en què econòmicament li donem el valor, li donem el prestigi, li donem tots els instruments que necessita per prosperar o per créixer o per idear, i davant d'una cosa que precisament teníem l'oportunitat, perquè tu mateixa ho has dit, de crear-ho, d'anem a fer-ho bé, anem a construir-ho des de realment com es viu en la nostra societat això, hem acabat en un sector en el que sembla que d'alguna manera tothom tira pilotes fora. Tothom acaba agafant i dient, ei, això és necessari, això és imprescindible, això s'ha de fer, però això moltes vegades es queda en un relat, perquè aquest això s'ha de fer acaba amb el que, bueno, anomenem tercer sector, que com tu m'ho has dit, té moltíssimes definicions internes que no cal entrar-hi, però ens porta a això, a quin és el motiu que realment ens condueix a que hi hagi una valoració de certes coses i altres no. Primer t'ho vull preguntar directament, o us vull preguntar les dues en realitat. Creieu que realment el tercer sector arrossega tota una sèrie d'estigmes, tota una sèrie de... no sé si dir-ne mals noms, però com a mínim de fames que no l'ajuden a poder defensar allò que fa?
Jo crec que sí. Però penso que no està fent prou per treure'ls de sobre, sinó que està més per millorar les condicions d'operativitat i d'operar, però sense obviar temes conceptuals profuns. Per exemple, la por que té el tercer sector, i ho sé en primera persona perquè he treballat sempre a l'acolliment residencial, la por que té el tercer sector a que l'acolliment familiar funcioni és vergonyós. Sí. És vergonyós, perquè ojalà que no haguéssim centres. Ojalà que no haguéssim centres. Que tinc que tancar centres i obra no sé què, però és que tu ets un instrument, no ets una finalitat. Llavors, és evidentíssim que hi ha prejudicis, però que per treure's de sobre els prejudicis s'ha de prendre a vegades una actitud reivindicativa i una consciència individual més pública, entre cometes, que no perpetuar el tercer sector o el privat. És a dir, que cobri més el tercer sector, el privat a mi em sembla perfecte, però si la finalitat és el públic, amb uns indicadors de definició, avaluació, professió públics i evidentment pagats com s'han de pagar, però no de dir, ah, és que nadie me quiere. No, ja, a mi ja no em serveix aquesta lectura de victimisme del tercer sector. Penso que em serveix molt més d'ubicació de les dificultats, però com a base està l'exercici dels drets de l'altre, de dir, no és el teu, els teus, de l'altre, del ciutadà, i en aquest sentit pues igual surt més, és més econòmic i no sé què, almenys jo he pensat moltes vegades determinades propostes públiques que no un xiringuito pues que sí, que és necessari, sí, però qui ho ha definit? O sea, jo com a ciutadà, o sigui, per què no volen al meu barri a... perquè no coneixen el tercer sector si no ets vulnerable del tot. O sigui, quan ets vulnerable del tot, evidentment vas a Càritas, lo primero, la Cruz Roja, Càritas, però ¿va qué voy a ir a servicios sociales si no hay? O sea, és l'expressió del meu veí quan li dic, escolta, anem a serveis socials. ¿A què?
Claro.
Sí. Em agradaria també, Dora, que ens donessis la teva opinió. Només un apunt molt ràpid sobre això. Clar, pensem que la definició de serveis socials no hauria de ser per atendre a persones per ser vulnerabilitzades o en situació. Serveis socials no. Hauria de ser la porta d'entrada de la ciutadania.
Exacte.
Als recursos del seu territori de tot tipus.
Sí.
I amb tot això que parlàvem en el primer bloc, no, d'aquesta precarització, d'aquesta absoluta falta de resposta per part de lo públic o derivada a una privada que tampoc aconsegueix respondre de forma eficaç, ens trobem que acaben siguent la porta d'entrada, però només per a aquelles persones ja vulnerables, com apuntava l'Araceli. I això és molt dolorós de viure quan al final se suposa que aquesta porta d'entrada hauria de ser pel ciutadà comú. I en canvi és una altra manera de separar-nos. Només van a aquest servei aquelles persones que ja estan en una situació greu o vulnerable.
Totalment. O sigui, jo crec que és un tema molt complex perquè també hi ha tota una rastre de qui s'ha encargat d'això antes. Y hay también una, o sea, históricamente, una identificación de estas tascas con la iglesia, o sea, también de dónde venimos, quién se encargaba, qué instituciones se encargaban de este trabajo, y realmente se ha hecho la feina de traducir para la sociedad y entre nosotras. O sea, ya no que tenga que haber un Estado que se lo traduzca a los ciudadanos, sino entre nosotras, como realmente ha habido ese trabajo de traducir. Esto lo hacía antes estas instituciones, pero esto se ha transformado. Es un derecho universal. Todas habrían, ¿no?, de tenir el dret de acceder a estos recursos, y no desde la manca siempre, sino desde la del benestar, pero bàsic, i de la de lo comunitari, ¿no? Y creo que eso también afecta mucho, que hay una relación muy casi paternal, ¿no?, de que antes estas tascas, pues eso, las portaban, pues estaban muy vinculadas a figuras como el cura, tal, no sé qué, las monjas, ¿no? Y que ahí hay una pasividad, o sea, hay cierta pasividad. Es como estas personas se encargan, ¿no?, de los que ya están tan mal, ¿no?, que nadie más, o sea, que no se pueden ayudar a sí mismos, que no se pueden ayudar entre ellos, necesitan como... Y, o sea, yo creo que gran parte de esta movilización viene de esta educación histórica y de esta transición y traducción de quién se encargaba de esto antes, quién se encarga ahora, y de verdad, de una concienciación de que es como responsabilidad a todas y también es un derecho a todas. O sea, no hay distinciones. Todo el mundo se puede, todo el mundo puede ir a servicios sociales. No hay... Nosotras en el IWI, o sea, lo decimos mucho, que no hay una tipología de familia que accede al recurso. Todas las familias son susceptibles, ¿no? Y es una... Sí, es simplemente pues generalizar ese conocimiento, educación, y esta es como un poco la... No sé, me parecía interesante cerrar o ir hacia el cierre de la conversa con la idea de cómo movilizamos, o sea, como ciudadanas y como personas también profesionalizadas que estamos en el sector, cómo nos movilizamos para mejorar esto. Como más allá de, como decías, Araceli, de la victimización o de hacer la foto de la manca todo el rato, ¿no?, de lo que falta, que cómo nos podemos movilizar. ¿Es educación? ¿Es organización comunitaria? ¿Cómo qué es?
Es todo. Todo a la vez. Todo. Pero lo que sí que es real de lo que tú dius és que estem en una definició que neix de la beneficència, del concepte molt intrínsec de la beneficència. Això és real, ¿vale? I que el trànsit no és un nom, es canvien el nom i ja està, no?
Clar.
Convergència o Junts, pues lo mismo. Clar, en aquest sentit, aquest canvi de paraula no s'ha treballat, perquè no és que no s'hagi treballat, és que no s'ha acompanyat d'elements que no són únics i exclusius del sector, sinó que són molt més col·laterals, de dir, a veure, quan jo parlo de beneficència tecnocràtica, sé el que estic dient. Perquè hi ha la tira de professionals anomenats de lo social que estan fent beneficència tecnocràtica. Per què? Exactament. Perquè estan utilitzant un model paternalista, val, on jo defineixo, sé el que et passa a sobre, solo de verte. Te passa aquello, ah, bueno. I et dic què has de fer i com. O sigui que és tot el cercle de la dependència, el que estic generant. I a vegades sense saber-ho, perquè no n'hi ha espais amb els propis projectes on s'evaluen aquestes coses, ¿vale? No, de dir, què és el subjecte pel projecte? El subjecte que és un patidor del projecte, moltes vegades. Un generador econòmic de que hi ha professionals que realitzin moltes vegades.
Sí.
Això és molt trist.
Sí.
Però això no està prohibit, sinó que peti el que peti. Llavors, hi ha un tema que a mi, per exemple, m'indigna moltíssim i qui em coneix ja m'assenyala con el dedo, i és la paraula menor. O sigui, jo cada vegada que sento a la tele la paraula menor, m'indigno. Vale. Però encara m'indigno més si ho dius tu.
Ja, Porque soy una profesional de... Sí.
Porque un profesional d'infància que nomeni a un subjecte, a un ciutadà, amb un adjectiu que a sobre minoritza, digues-li quin interès pot fer per solucionar els seus necessitats. Cap.
Clar. Sí.
I és molt complex, com tal com deies tu, però sí, és molt necessari.
Total.
M'agradaria, per anar tancant, que, bueno, ara plantejarem també si hi ha alguna reflexió al final que voleu compartir, qualsevol de, bueno, que volem compartir per tancar cada un de nosaltres, però collint una mica això que deies, hi ha un tema aquí que és que, a més de com atenem, la figura aquesta paternalista que deies és profundament culpabilitzadora. I ve d'aquesta definició també que deia la Dora, que apuntava la Dora, que és, si partim de que la definició és de caritat, la caritat mal entesa és molt culpabilitzadora, perquè parteix de la base de que les persones es troben en la situació en la que estan a causa de males decisions, males circumstàncies, el que sigui. Partint d'aquesta definició, ens trobem després el que tu apuntaves, Araceli, que és que tens un professional davant, moltes vegades molt format i amb la millor intenció, i normalment molt vocacional, perquè el nostre sector és molt vocacional i intenta fer el millor possible, i moltes vegades ho fa, però ho fa des d'aquesta visió de, ens trobem en aquesta situació, en aquesta família, si fes X coses, potser li aniria millor. I això ja partim d'un error. És, tenim una situació de benestar que hauria de ser garantida, que no ho és en absolut, i no podem posar a problemes tan complexos respostes simples i a més posar-les en el pes en les persones, és a dir, no, si aquesta persona no ha fet X coses és per això es troba en aquesta situació, no és real ni seria just per les persones. Llavors, una de les primeres coses que com a sector hem d'aconseguir modificar és aquesta mirada. Si aconseguim com a sector reivindicar aquesta mirada, jo crec que és un dels camins que tenim per aconseguir que hi hagi aquesta traducció cap a l'econòmic, cap al canvi de mitjans, que apuntàvem una mica en el primer bloc. Però, bueno, com diem, és un tema molt llarg, molt d'allò, i hem d'anar tancant. Només simplement, abans de tancar definitivament, hi ha alguna reflexió, algun apunt, alguna cosa amb la que us agradaria acomiadar-vos?
Jo la veritat és que solament com apuntar aquesta consciència. O sigui, com intentar i entre nosaltres, o sigui, les pròpies professionals, com formar-nos entre nosaltres, movilizarnos en esta conciencia, intentar ponerla en práctica todo lo que podamos. Y sí, como yo apuntaría hacia la movilización y hacia la identificación como colectivo para poder luchar estos cambios de mirada, estos cambios educacionales que se traduzcan, como decías, en cambios como de recursos y todo. Y yo tengo esperanza, la verdad.
Yo también.
Porque es lo único que nos queda.
Sí. Jo també, però penso que s'ha d'ubicar. I ubicar-la és portar-la als protagonistes. Llavors, sí, si els protagonistes no som els professionals.
No, total.
I ho creiem de veritat,
sí,
doncs hem de ser capaços de rellevar,
sí,
els ciutadans, mm, per tal de que siguin ells els que diguin què els passa i a què tenen drets. I aquesta dissociació entre el que està escrit com a dret i la no realitat d'aquest dret, doncs fer-la molt visible i quotidiana.
Sí.
En aquest sentit, jo sempre dic que jo em vaig quedar molt al·lucinada quan vaig canviar de feina. De dir, jo havia treballat sempre amb protecció a la infància, fins a l'any 2006, i aquí la vulnerabilitat era el punt, o sigui, pobrecitos niños. Clar, quan jo em proposen canviar de feina i muntar l'Observatori dels Drets de la Infància, doncs descobreixo que des de l'any 89 hi ha una convenció que diu que s'han de garantir la tira de drets, perquè que jo amb el Lengo los Pasteles no tenia ni idea. Clar, em vaig flipar, perquè era veure que els nens eren quelcom més que lo que yo tenía interiorizado, que era el 0,2% de los que estaban en acolliments, en serveis socials i otras hierbas.
Sí.
Clar, la infància era una cosa molt més gran que això, afortunadament. Després descobreixo un senyor a l'any que deia, que me l'ha apuntat perquè em va marcar molt, que deia, és necessari que canviemos de idea. Ja no hay que proteger a la infància, sino sus derechos. Hostia. Año 1974, 51 años. increïble, però cert. Clar, això és traslladable perfectament, no a la infància, sinó a tots els col·lectius dels que podem parlar des del tercer sector. Okay. No ens quedem en fer la foto i parlar de què... No, dels seus drets sí. És el que hem de parlar i treballar. I un següent pas de dir, a l'hora de parlar de drets, ser capaços de no quedar-nos amb els drets socials. Mm-hmm. Això estan més que garantits en la nostra societat, però és que hi ha drets civils i polítics. Mm-hmm. I ningú està treballant els drets civils i els polítics, ni de la infància, ni de la tercera edat, ni dels discapacitats, ni de. Mm-hmm. És a dir, escola, salut i poc més. I el dret a ser escoltat. Com es garanteix? Mm-hmm. I el de participar comunitàriament al seu territori. Qui està treballant això? Ningú. Pues, la convenció ja diu que no es poden dividir els drets i que tan importants són aquests com aquests. Bueno, comencem i deixem la reflexió de per què aquesta desigualtat entre els drets socials, els civils i els polítics a Catalunya l'any 2021. Aquesta seria l'interrogant que penso que hem de donar-li moltes voltes.
Araceli, la veritat és que sincerament crec que t'haurem de tornar a convidar perquè estaria moltíssima estona.
No, que encara no m'ha acabat.
No, però de veritat.
Estic molt jubilada, jo.
Bueno, però és que de veritat és que tot el que expliques i com ho expliques des de la vivència crec que és superinteressant i que il·lustra molt bé la situació. Crec que tens una mirada com molt clara de tota la situació en global. I de veritat, t'agraïm moltíssim el temps, t'agraïm moltíssim la generositat per compartir-ho. I hem d'anar tancant, lamentablement, però de veritat, moltes gràcies per estar aquí.
La vida continua, afortunadament. I afortunadament, ni els nens, ni els iaios, ni els ni, viuen als organigrames. Això és una altra cosa que tinc molt clara. Qui vivim als organigrames som nosaltres.
Absolutament.
Però afortunadament, ells no. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.